aquella època sí que a Convergència li agradaven els alcaldes d'origen franquista. El que vull dir que és que Convergència va ser el primer partit de Catalunya durant tants anys perquè va estar a la centralitat, no? I va ser capaç de que gent que votava al PSC, que gent que votava al Partit Popular, eleccions diferents, votessin a Convergència. I llavors és molt difícil per Junts recuperar aquesta centralitat mentre tingui la paraula independència.
Mira, amb això deixa'm discrepar-te perquè hi ha una visió que jo l'explico moltes vegades perquè hi ha com una mena de frontera on es situa el procés sobiranista i tal. Jo sempre faig servir més la excepció sobiranista que independentista o altra cosa, no? Era evident de que Convergència reagrupava tant amb electors com amb militants, reagrupava el gruix, era el partit alfa del catalanisme i del sobiranisme. I estava allà, que acceptava, s'ha d'entendre en termes...
Ha guanyat totes les eleccions del Parlament.
Acceptava en termes generacionals.
I amb vots més les del 99 i 2003, que amb vots no les va guanyar.
Però estaven allà, no eren tal. Quan en l'any 2015, quan es fan les eleccions i passa Junts pel Sí, la mutació en unes soles eleccions d'una banda cap a l'altra no es pot entendre si no s'entén que tots aquests anys el que hi havia dins de Convergència era majoritàriament sobiranista, que acceptava una estratègia gradualista perquè era la gent que venia de la transició i que s'havia menjat 40 anys de franquisme. I des d'aquella posició, que és la posició del president Pujol, que moltes vegades hi ha aquest debat, el president Pujol és independentista o no? El president Pujol, essencialment, naturalment, que és independentista. El que passa que, en el seu moment, va acceptar i va fer de la seva vida i de la seva trajectòria política, va fer una estratègia gradualista. Per què? Perquè era la generació que venia de res, que venia de 40 anys, d'empassar-se 40 anys de foscor i de negró, i que van transformar aquest país, que van crear la Generalitat, que van tenir una visió, aquella generació que va canviar la història de Catalunya i va canviar la història d'Espanya, també, les dues coses. I aquesta és la seva etapa, el seu moment, però, com sempre, doncs això dels sostres és una qüestió generacional. Però no es pot entendre el procés sense entendre el que va ser Convergència i que la majoria dels efectius estaven i van passar de ser catalanistes, per entendre-les més, perquè ja ho eren.
Sara.
Crec que entre els anys 2009 i 2012 es produeix un punt d'inflexió quan esclaten el cas Palau, el cas 3%, el cas de les ITBs, també el cas Mercuri, també el cas Pretòria i també, definitivament, doncs, la confessió de la deixa de Jordi Pujol. Estem parlant d'un moment en què es trenca aquell presumpte oasi català que s'havia intentat fer creure que existia. Efectivament, es fa palès i es posa de manifest que la corrupció estructural que també havia afectat el finançament de partits estatals, doncs també es donava en el cas dels principals partits a Catalunya, i tot aquest esclat d'aquests casos es produeixen en un context d'impugnació del sistema imperant en aquell moment. Veníem de la crisi del 2008, del moviment del 15M l'any 2011, i el que li passa a Artur Mas és que se li acaba fent insostenible la marca de Convergència en un moment en què el que ell intenta és la unitat de l'independentisme en aquell moment amb la consulta del 9M, del 9N a l'horitzó, i en aquell moment ni la CUP ni Esquerra Republicana haguessin pogut comprar un partit que amb tots aquests casos de corrupció al darrere no fa un tallafoc amb la marca mare.
Perdona, Sara, però també hauríem de reflexionar sobre el canvi de marques, perquè
sí, ara vaig això.
També això els hi ha passat factura. Guanya segurament més per lideratges que no pas per la marca.
Sí, ara vaig
això. Sumar no acaba de xutar, no? És
a dir, al final... Sí, jo crec que en aquell moment era insostenible per Artur Mas, de la mateixa manera que no hagués estat sostenible per la CUP, que en aquell moment era molt important la irrupció de la CUP en el Parlament, no hagués estat sostenible un acord amb un Artur Mas que no hagués fet una actuació dràstica i contundent amb tot l'historial de casos que emergien. Dit
això la CUP li importava un rave, eh?
Dit això, no crec que li importés un rave, perquè moltes de les reformes que es van fer al reglament del Parlament van tenir molt a veure amb aquests casos de corrupció que van emergir. És veritat que quan ara l'espai de Junts o tot l'espai de la postconvergència mira enrere, i el propi Artur Mas ho diu, tal i com han anat la proliferació de marques hereves de Convergència i que s'ha anat coneixent també de com l'Estat ha utilitzat de forma espúria doncs les seves institucions per anar a fer caure també un determinat espai polític, però el problema no era que investigués, sinó que investigués i trobés, val? O sigui, aquest és el problema també, o sigui, hi ha existit una Operació Catalunya, sí, però hi havia una corrupció allà també, o sigui, hi havia uns elements als quals agafar-se, I a partir d'aquí, el que sí que han fet partits, i ara anem a qui ha heretat doncs, tot aquell espai de centre-dreta moderat, independentista en part, una altra part no independentista, doncs és veritat que l'any 2017 el PSC, veient que doncs, per la via de la dreta tenia un partit fort com Ciutadans, per la part de l'esquerra hi havia una esquerra que, republicana que estava en creixement, doncs va decidir que, per petit que fos, intentava captivar o d'alguna manera seduir aquell espai de centre-dreta moderat no independentista i que l'acollís a les seves files, encara que pogués semblar antinatural, perquè el PSC es reivindica i es reivindicava aleshores també com un partit netament d'esquerres. Aquí va ser quan es produeix l'aliança amb Espadaler, que des del punt de vista d'Espadaler, que en el seu dia...
Va ser una venda d'un cadàver a saldo.
Sí, però molta part de la postconvergència li ha reconegut anys després Espadaler, i això ho hem vist amb els nostres propis ulls, que en aquell moment va encertar. I aquí es va produir una confluència d'interessos que s'ha mantingut durant el temps, que han fet que avui el senyor Espadaler estigui on està, sigui conseller, no? I que ha permès al PSC, com a mínim, projectar que per guanyar centralitat és capaç de seduir a dreta i esquerra. A dreta, per la part dels...
És el que ha vist ara Puigdemont, i per això ho està intentant en Toni Castellà.
Exacte, moderada, i per part de l'esquerra, doncs per aquells comuns, no?, que han tingut també un desencant de la seva pròpia marca i que creuen que també poden trobar un paraigua sota el PSC.
Pau Llong cedint l'espai a David Madrid.
No, només un apunt molt ràpid.
Un altre cop.
Un apunt molt ràpid.
No se deixi gaire espais,
jo crec que el Partit Socialista, quan intenta aquestes incursions, no ho fa des d'un punt de vista ideològic, perquè és evident que ideològicament Convergència i tal han estat els dos grans antagonistes de la política catalana
totalment,
i que en els moments que es van posar d'acord van passar coses molt importants, com sempre passa entre antagonistes, quan es posen d'acord és quan passen les coses importants. El que crec que al Partit Socialista li interessa és la pàtina de professionalisme polític i de bona política de qualitat que era Convergència en gran part, no?
I això
és el que no està des d'un punt de vista ideològic, sinó
no, però aquesta, una cosa molt important,
aquesta manera de fer...
Arrabassar-li la bandera de l'estabilitat
sí,
que aquesta, considera aquest votant
manera,
que Junts no donava i que
fer,
no dona.
Aquesta manera de fer, i que segurament doncs enyora molta gent en aquests moments, d'un partit majoritari, previsible, amb les idees clares, etcètera.
Jo crec que no he intervingut al principi perquè a mi que les dretes catalana i espanyoles barallin és una cosa que m'agrada molt escoltar. Bromes a part, a veure, jo crec que aquest relat que fas de... que quasi bé és un relat victimista. És a dir, que la dissolució de Convergència és producte dels atacs de l'Estat per carregar-se Convergència. És del tot fictici. Des del meu punt de vista, deixa'm argumentar. És del tot fictici. En els moments d'eclusió del procés, jo recordo un relat que es va fer bastant hegemònic per part de molts partits, que era la qüestió de la triple crisi, no? Estàvem en un moment de crisi democràtica, recordem el 15M, que si el Senat, la crisi de representació, crisi econòmica duríssima,
retallades
i crisi nacional. I en aquell moment Convergència li era absolutament inviable presentar-se amb les seves sigles. Per què? Perquè representava exactament la responsabilitat en la implosió de les tres crisis. És a dir, l'autonomisme no es podia presentar davant de la societat encapçalant un procés sobiranista i independentista sent Convergència, impossible. Representava també, com molt bé has dit, com a mínim històricament, aquest conglomerat de poder econòmic amb l'Estat espanyol, les mateixes elites, els tractes de favor, la corrupció, com explicava la Sara. Per tant, sense extendre'm, em sembla evident que Convergència el que fa és un exercici de camaleonisme polític i diu, ara ja no puc ser Convergència. I li surt prou bé. Aprofita la onada independentista que no lidera, sinó que d'alguna manera... el lidera d'alguna manera, però es suma un moviment popular i que emergeix molt des de baix, i ara mateix què és el que està passant? Per no enrotllar-me amb tota la gènesi històrica, perquè tothom la coneix, però crec que és important assenyalar-ho així, perquè tal com ho has dibuixat, sembla que d'alguna manera, bàsicament, hagueu sigut una víctima de la corrupció o alguna cosa així. Què és el que passa? Doncs que ara, una vegada ha baixat el suflé Indepe, ja no només Indepe en el sentit de que ja ningú està reclamant la materialització de la independència, com deia Junts fa 4 dies, que no tenim memòria, fa 4 dies estàvem amb exabruptes implementistes per tot arreu, i el que cal és implementar. Ara tothom això s'ho ha tret del cap. Però no només s'ha tret del cap als exabruptes indepes, efectivament, sinó també autodeterministes. Això està sortint de l'agenda. Doncs en aquest moment emergeix un altre cop aquest camaleonisme al revés. Ei, tornem a intentar recuperar on estàvem, perquè no ens ha sortit bé aquesta operació de presentar-nos com una força renovadora, democràtica i independentista, evidentment. Quin és el problema, jo crec, i amb això acabo, que és que aquest espai ja l'està ocupant el PSC. És que la nova Convergència és el PSC. Si per centralitat, quan vosaltres dieu centralitat, què esteu dient? Mireu, ara hi ha debats al Congrés dels Diputats que fan aflorar la realitat de que no hi ha una majoria progressista al Congrés espanyol. Ja, per un front suposadament antifeixista se'ns ha vengut que Pedro Sánchez té un equilibri de forces, però allà hi ha el PNB i allà hi ha Junts. I què està passant? Que s'està debatent l'impost de les energètiques, que l'any passat van tenir 12.700 milions d'euros de benefici i ara sembla que sigui una cosa molt progressista taxar a les energètiques, l'impost a la banca, la reducció de la jornada laboral, els lloguers de temporada, i en totes aquestes posicions, Convergència té la posició de Convergència, o sigui, Junts té la posició de Convergència. Sí, sí. El problema és que i ja hi ha el PSC per defensar aquesta posició. Per tant, us desitjo molta sort en ocupar aquest espai, però és que aquest espai s'ha abandonat i s'ha perdut, i l'ha ocupat algú altre, que és el PSC. D'aquí la dificultat de reconstruir l'espai amb dinosaures, podríem dir, de la vella Convergència i d'Unió. Aquest és l'horitzó, i a més alerta amb la dificultat de reconstruir aquest espai de Convergència. Conservador, podríem dir en l'eix econòmic, pràcticament, sí, de dretes, no de centre-dreta, sinó de dreta, amb el lideratge de Puigdemont, que s'ha presentat a la societat com una persona independentista, s'ha volgut, fins i tot amb declaracions de Laura Borràs abans de les eleccions, pràcticament com a socialdemòcrata. En alguns moments s'ha vengut l'espai com un espai socialdemòcrata, i ara resulta que el que volem és ocupar l'espai del PP-PSC. Molta sort en aquest viatge.
Jo entenc que tinguis aquesta visió, perquè per tu dreta és tot el que hi ha a la dreta de Mao Zedong, no? Convergència, quan va agafar el lideratge del procés sobiranista, perquè això històricament va ser així, va ser així, és a dir, es produeix després de l'Estatut i comença amb la generació que gestiona l'Estatut i amb el desenllaç que té.
I del cas ITV, i del cas Palau...
Espera un moment. No, una altra cosa és els problemes que hi havia. Però lidera això és en aquell moment quan l'Estat, i en aquests moments estem ara a l'inici de la comissió i es van veient per coses que ja s'han dit, vull dir, ho han dit explícitament, ho han dit amb transparència, es va muntar contra Convergència perquè és el partit perillós, perquè era el partit de les classes mitges majoritari, i això s'ha d'entendre, i aquí doncs van haver-hi home munts que els hi van anar molt bé. És a dir, no, jo no dic que no hi hagués res, dic que tenia un problema com tenien els problemes de la transició, de finançament, bueno, efectivament, però el que es va anar és a la seva destrucció, i en aquell moment les decisions de canvi d'això, doncs, bueno, incitaven. He de dir, perquè això ho recordo perfectament, perquè jo me'n vaig anar el 2010, però sé tots els debats que hi van haver-hi al voltant d'això, he de dir que en la decisió de liderar el camp sobiranista, la hipòtesi de que Convergència rebria i que es va estar disposat a sacrificar, que això no ho ha fet cap altre partit en el procés, cap ni un, sacrificar el que era unes sigles històriques, assumir el risc de que tot això passés, es va fer conscientment.
Sí, per supervivència política.
No. Tu dius sacrifici.
Veníem de la nata del 2012 a les eleccions.
Jo vaig participar d'aquests debats.
Sí, bueno, i què?
I ho voleu presentar perquè, diguéssim,
a vegades per tota una sèrie... Un procés et dona menys perspectiva que no participar.
De la mateixa manera que hi ha molta gent que contra Franco vivia millor, doncs hi ha una sèrie de gent a Catalunya que contra Convergència i contra el Pujol vivien millor i contra el Mas vivien millor. Vale? És evident que això era així. I molta gent s'hi va apuntar. Però el que hi ha de fons en l'assumpte, i és una cosa que ja està supercontrastada, era la necessitat de destruir Convergència com a element principal i perillós del procés.
Sara, breument.
Sí, només dos elements. En aquell moment, el 2014-2015, pesava molt, i tu ho saps, David, el mal resultat del 2012, mal resultat en funció del que s'havia projectat.
I la meva opinió és clara,
hi havia una preocupació clara que no es podia tornar a repetir a les eleccions del 2015, i per això aquesta vocació d'anar sota el paraigua també de Junts pel Sí, això per una banda, i després, sent veritat l'operació Catalunya, perquè és veritat que aquí hi ha hagut unes clavegueres de l'Estat i aquí hi ha hagut una utilització espúria dels poders de l'Estat per perseguir el moviment independentista, sent veritat això, les clavegueres de l'Estat...
Perseguir Convergència i després la resta.
No, aquí vaig. Les clavegueres de l'Estat es van activar també contra Podem. Es van activar també contra Esquerra Republicana. I sí, efectivament, es va activar també contra Convergència. La diferència és que a Convergència van trobar que existia un cas Parcent, un cas ITV, un cas Palau.
Podem
no té una causa judicial per presumpte finançament irregular, al contrari del que s'ha intentat reiteradament judicialment. Esquerra Republicana es va intentar també per la via
d'Oriol
Junqueras. No van trobar un macrocas, i en canvi, en Convergència... el problema va ser que buscaven i van trobar.
En aquests moments estan sortint tota la lletra petita de les operacions que va fer la policia patriòtica i la policia en marxa. Està començant així. I això és 95%.
No és que va començar així, és que n'he escrit un llibre sobre això, és que he fet una investigació sobre això.
És així, no?
I de la mateixa manera que amb Trias va ser un compte fals el que es va acabar publicant, el problema és que el partit té un extresorer condemnat per corrupció. Té un cas Palau, té un cas ITV, té un dirigent com Oriol Pujol que va acabar entrant a la presó per un cas ITV. I això no va passar amb altres partits contra els quals també va actuar
l'Operació Catalunya. Això que són les dues condemnes que hi ha, perquè el cas Pujol porta 13 anys d'instrucció i
l'any que ve
l'han programat pel novembre de l'any que ve, que el president Pujol tindrà quasi 96 anys.
Sí,
arribem.
Que també...
Vale? Per què s'ha trigat 13 anys amb tot això? Per què s'ha trigat 13 anys? Jo us ho explico. Perquè esperen que es mori per no jutjar-lo perquè no surti malament. Això és el que hi ha darrere d'aquesta dilació...
És una conjectura.
D'aquesta dilació terrible de la justícia espanyola.
I en el cas Mercuri, que porten 11 anys i encara no han jutjat la PSU de Bustos, quina és l'explicació que hi trobes? També hi ha un tap judicial. I és veritat que el tap judicial fa que la justícia funcioni molt malament.
Paco.
Sí.
I tampoc a ningú li interessa molt que el president Pujol, que té una memòria privilegiada i moltes coses que es van fer abans i després de la transició, tampoc li convé a ningú que parli, no? Us recordo la seva famosa compareixença al Parlament, dient que si movia l'arbre que veuria moltes coses, no? Perquè es va haver molta finançació il·legal i ell té molta informació. Però jo el que crec que...
Parles del PP i de la monarquia, ara, dius.
No, i de Convergència, i dels socialistes, i comunistes, i de molta gent, no? Perquè aquí va haver...
El pecat de la transició. Sí,
jo et recordo que ningú va voler fer una comissió d'investigació sobre el cas de la Rosa, no? No és antic, deixo això sobre la taula i si tens algun dubte, truques després al president Pujol i dius, al Maru, hem de dir això, president, digue'm, no? I t'ho dirà.
El de la Rosa va molt bé, perquè el de la Rosa va ser dels principals, a l'inici de l'Operació Catalunya, dels principals informadors pagats. Tal. Jo tinc, per exemple, a l'àudio on em situo a mi en la llista negra de persones a matxacar.
Sí, i li preguntes al Javier de la Rosa qui era l'egipci, no? Ja t'ho explicaré ahir molt bé, no? I
qui era
l'egipci? Les coses que van pagar, això que ho digui el de la Rosa, jo no.
Però què t'ha dit, el de la Rosa?
No, fa molt temps, m'ho va dir que havia una persona que li deia a l'egipci perquè cobrava amb dos mans, no? I això ho puc dir i puc passar un polígraf, no? Llavors jo crec que la història és història, estimats amics, no? I Convergència ha esgotat la seva etapa, ja està. És a dir, va ser un partit molt important a Catalunya, el president Pujol va fer coses molt importants a Catalunya i a Espanya, per ser a Espanya, i jo sempre pensava que era com
el Moisés. L'espanyol de l'any, no va ser?
No, exacte, jo estava a l'ABC, no? I una vegada li vaig dir, president, vostè és com el Moisés, que vol arribar a la terra promesa, que és la independència, i no ho aconseguirà, que és el que li va passar, com s'ho veu tothom, al Moisés, no? Però dit això, Convergència ha esgotat la seva etapa, ja n'hi ha una nova etapa on la marca Convergència ja no té cap sentit, se la té que respectar per el que va fer, però no idealitzar-la.
Estic d'acord, però l'espai... El espai de les classes mitges del centre menys 1 i centre més 1 de Catalunya existeix, és molt potent, és en gran part sobiranista i en gran part busca que aquest espai sigui potent i electoralment guanyador, que és el repte que tenen. Ara no és guanyador, ha de ser guanyador.
Són les 10 i 18. A veure, què diuen aquests...
A mi em passa que els dilluns, de fa unes quantes setmanes, sempre m'aprenc dues, tres aitiles, perquè això... I avui m'estic adormint, perquè tan tranquil, hem parlat d'olis, hem parlat de cotxes, hem parlat de Convergència, han acabat dient estic d'acord, i dic, bueno, però on són aquella gent, on són aquells tertulians del dilluns que em fotien... Vull dir, què està passant, què és el temps... que és aquesta mica de fred que ens ha deixat tot acorrucats, no ho entenc, Carmeta, vull dir, m'esperava.
El fill del Pau va fer anys i està content i eufòric. No? I llavors té ganes de guerra, té ganes de Pau.
Ja se'l nota molt.
Vosaltres el dilluns voleu sang i fetge, no?
Sí. Reconec que després ens fotem nerviosos.
Home, clar.
Un dilluns. Així.
Després us queixeu, també, macho, no us agrada res.
Sí, no ens agrada res.
No trobem el punt.
Bon dia, amics, bon dia, Carlos. Feixades, arribaré una mica tard avui, perquè escoltant en Lloc m'ha convençut, m'he vengut la furgoneta.
Va. I aniràs a peu o a patinet?
Vaig amb macho i un carro. Com el segle XIX, en Lloc.
Has entès perfectament el que deia.
Exacte. Escolteu,
convergenteges una mica, tu. Sí, ja se't nota, a vegades.
T'acaba d'insultar, no sé si ho saps.
O m'estic desfent, perquè això de convergent ja s'ha desfet, no? Segons enteses, sí, sí. Que ha quedat desfet i diluït. No, acabaré siguent el meu espectre, perquè cada cop que us digueu que sou... El tertulià, Feixedes, ara no sé si... Sí. El tertulià és el tertulià més el seu espectre. I jo m'imagino, com que la ràdio és imaginació, m'imagino uns fantasmes allà darrere de cada tertulià que això, em fot una mica de por.
Això és l'algoritme del tertulià.
Hòstia.
Sí, sí.
Ara, pla.
Sí, sí.
Ara, pla. L'algoritme és... depèn com t'aixeques el dematí, vols dir, no?
Bueno, no, jo crec que és més profund. Hi havia un debat ara fa uns dies amb això de tot això de Twitter i tal,
sí.
Però jo crec que es pot parlar de l'algoritme dels mitjans i l'algoritme dels tertulians.
Què fa que hi hagi una posició més extrema o una altra cosa?
Sí, sí. I sou a Twitter, els quatre que sou avui?
No, jo sóc
no.
Invisible a la
xarxa. Jo sí.
Jo vaig marxar. Jo sí.
Jo sé qui sóc.
És un bon tema aquest, si s'ha d'abandonar aquesta xarxa.
Pensava que en parlaríem avui, hòstia.
És que ara vam parlar la setmana passada, però com que tornarà aquest tema...
Es va tocar el tema.
Tornarà, ja ho farem, ja ho farem.
Però això hauries de fer-ho cada dia. Cada dia. Els tertulians que tenim per saber si són o no hi són.
Posició, no? Posició de... I llavors ja començar, està bé.
Ah, exacte.
Llong, vigila, Llong, que t'està agafant el tic d'en Madí,
eh? Ui, quin és? A veure... De què va?
Avui vinc...
És que estem això, ho he estat d'acord avui, saps? Per això...
Si hem estat disputant-nos aquí la pilota.
Però
jo crec que no han escoltat la tertúlia.
Ens ha acusat de...
Sí,
ens estan acusant de peixos bullits.
Sí, una mica sí, avui sí.
Hi ha un efecte molt interessant que ve de Paco Maruenda, que és que es van sentint els tertulians i se sent per sota...
Déu-n'hi-do.
I això m'agrada molt, que ja des de la llunyania ens vagi dient...
A mi em fa molt de gràcia quan diu això, perquè me l'imagino, esclar, és com l'oient que està escoltant i diu, però quina barbaritat ha dit ara aquest.
Exacte. Sí. El micro el deixaria tot el dia.
És el Paco.
Paco, què fa el gos?
Sí, digue'm.
El gos,
no, què fa? Afortunadament no fan soroll, tinc tres. I bueno, quan s'anima, és terrible.
La temporada passada el sentíem molt i que aquesta, el dilluns passat es va sentir. Dic, uita, el gos d'en Paco. I avui no...
I el lloro se sentia també a vegades, Paco, no? Sí, tens un lloro.
Sí, que m'ho dia. Sí, és una... Té una antipatia manifesta.
Com es diu el lloro?
Romeo.
Que tens un lloro comunista.
No, el d'esquerres. Indepe.
T'ha sortit rebel.
Indepe. No, és broma. Tinc bons amics indepes i d'esquerres, afortunadament.
Molt bé. Bueno, avui sabem que, gràcies a tu, sabem que en Madí és un tio honrat, Paco.
Sí, totalment.
No, jo m'ho he apuntat i dic, menys mal, si en Paco diu...
Hi ha molta gent honrada a la política, moltíssima. Vamos, és dir, les pomes dolentes són poquetes, afortunadament.
Vale. Però són grosses, eh?
Sí, bueno, li donem molt de...
Són indigestes.
Perquè...
Ara.
Sí, desafortunadament, i desprestigiant la política, que és un art molt noble de servir a la societat.
No tinguin discurs tan maco.
No, és que si el deixes parlar amb Paco, collons.
Avui és un dilluns de pau i concòrdia. Vull dir, saps?
Això t'agrada,
bueno.
No?
Sí, i tant.
Ah, vale.
Ens hem espantat una mica quan en Madí ha anunciat la seva mort, també. Vull dir, ha estat a punt de morir dues vegades.
Sí, això passarà.
I acabaré morint així.
Aquests carrils de doble sentit de bici, m'agradaria saber quants accidents hi ha.
La llàstima és que si això passa no podrem posar el tall, saps? Perquè seria una mica lleig.
No ho descartis, eh? No ho descartis.
Madí atropellat per una bici.
Sí.
O sigui, és una mica...
Hi ha una mort molt cruel.
Déu-n'hi-do.
Per algú d'iniciativa, antic d'iniciativa. David Madí, Paco Maruenda, Sara Gonzàlez i Pau Llong. Gràcies per acompanyar-nos. Xuriguera Feixedes, bona setmana.
Fins demà.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia conductes d'assaig. I la resposta era tubs. Els conductes són tubs. I els de laboratori són tubs d'assaig. 1.324 dels 1.530 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 7 punts per a la Copa. Guanya el pack de la lletera de Campllong, Marta Graell Gabriel. I avui també ens heu dit tocs, vies o fets.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi! Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mercer i Bank.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur. Però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta.
Què passa?
La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació, ja sigui per raó de raça, ètnia, edat, discapacitat, gènere, orientació sexual. L'Oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Arriba la liquidació final d'any per renovació de flota de vehicles Land Rover i Jaguar Aquadis Land Motors. Només queden 20 vehicles nous d'ocasió, gerència i quilòmetre zero. Fins al 30 de novembre emporta't el Land Rover o Jaguar amb un descompte de fins a un 25% i amb 48 mesos de garantia. Liquidació d'estoc Aquadis Land Motors amb fins a un 25% de descompte.
Avança't al Black Friday amb finançament total
i ofertes com ara el televisor Samsung Neo QLED de 75 polzades per 1.399 euros.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica.
Fins al 24 de novembre avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Si jo pogués complir un desig ara...
Ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Aquí ja fa més de 20 anys que estem amb Rafa Nadal, durant els quals hem viscut grans moments. Ara ha arribat el teu. Aprofita que tornen els 10 dies Kia i vine a celebrar-ho del 7 al 18 de novembre a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia i Nadal. 20 anys junts.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passa mig minut de 11:15 del matí. Les adopcions internacionals han caigut en picat en els últims 20 anys a Catalunya. De 1.200 anuals s'ha passat a unes 60. Entre les causes, l'augment de restriccions a països com Rússia o la Xina, que les han acabat de suspenent al setembre, per la crisi demogràfica que diu que viu el país després de més de 3 dècades de política de fill únic. A principis dels 2000, arran d'un 30 minuts sobre els orfenats a la Xina, hi va haver un boom d'adopcions de criatures xineses a Catalunya. 3.664 només entre el 2002 i el 2006. Avui, de fet, volem conèixer aquí al matí de Catalunya Ràdio l'experiència 20 anys després de 3 noies que van arribar de la Xina a Catalunya en aquella època. Són la Laia Casas, què tal? Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
La Farners Pei-Jong, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ho he dit bé, sí?
Bueno, és Pei-Hong.
Sí, Hong. I la Marina Ramos, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, com esteu?
Bé, sí?
Vosaltres, el fet de ser adoptades, és una cosa que sempre ho teniu present a la vostra vida, és una cosa que no té per què ser així, que no teniu molt present? Laia.
Jo sempre dic que no me'n recordo, sinó que és la gent que s'ocupa de recordar-t'ho, no? No vas per el carrer amb un mirall que sempre et segueixi, llavors jo, per mi, sempre m'he sentit catalana i és les preguntes de la gent o els comentaris de la gent que em recorda que tinc un físic diferent, no? Llavors...
Per la mirada, per les preguntes, per...
Sí, a vegades comenten que bé que parlem el català, no? O...
Sí. Això ho trobo.
O sobretot aquí a Barcelona, que jo soc d'un poble de Girona, em vaig trobar molt que quan venia aquí a Barcelona em parlaven directament en castellà, o fins i tot que m'havien arribat a donar propaganda del bus turístic. Que en el moment no hi caus, no? I després vas amb amics i comences a riure i te n'adones que és per això.
Res.
Jo no tinc gens present, o sigui, és això, és el mateix que li passa a la Laia, que és fins que et mires al mirall, no?, i dius, uau, sí, tinc un físic diferent, però més enllà d'això, en general també el meu entorn sempre ha sigut bastant el mateix, i després el nou que ha vingut, ja sigui a la universitat o qualsevol entorn, com ja m'han integrat ja de primeres, és una cosa que ho tinc tan normalitzat que potser també fa que les altres persones ho normalitzin ràpidament, llavors no m'hi he trobat com sentir-me superdiferent, la veritat.
Mariana. Sí, jo igual que elles. Al final, si no em miro el mirall, no recordo que sóc diferent físicament. I jo sempre he dit des de petita que em sento catalana i sempre ha sigut així, vull dir.
Clar, però llavors els trets físics sí que heu hagut segurament de donar més explicacions al llarg de la vostra vida, no? Que altres adopcions o altres persones adoptades que segurament en aquest sentit no ho han de fer sempre, no?
Sí. Sí, o sigui, al final les explicacions sí que és present, que va ser adoptada, i com que sempre has d'explicar, doncs, la mateixa història. Sí, vaig ser adoptada, sóc de la Xina, però ara, des de ben petita que visc aquí, ja sigui per justificar que saps parlar molt bé el català, o ja sigui perquè a la gent no els acaba d'entrar al cap que puguis parlar bé el català, tenint uns trets diferents.
I que mantingueu o no el nom xinès, de què depèn?
Dels pares.
Dels pares.
Sí, totalment.
Sí. Els pares trien si mantenen el nom o no. I creieu que us ha influït molt aquesta manera de ser, de ser adoptades a les vostres vides? Heu sigut diferents per aquest fet?
Jo crec que a primeres podria dir que no, perquè és el que he dit abans, el meu entorn en general ha sigut molt agraït, bueno, com hauria de ser en general, i ben integrada, però sí que és cert que potser a nivell inconscient sí, perquè... En el meu cas, jo he tingut com la ferida de l'abandonament, llavors sí que és cert que potser amb els meus pares adoptius inconscientment tenia la ferida repetint-se de que els hi he de deure tot i, per tant, com els hi deus tu la vida? Doncs sent bona filla...
Això que t'han salvat la vida, no?
Exacte, sent bona filla, sent bona nena, llavors sempre fent com les coses el millor correcte, tenim molta por a decebre, llavors a lo millor en aquest sentit sí que ha afectat, però no de manera directament.
Laia?
Sí, jo crec que com ella, de manera secundària, no? O sigui, jo crec que
la nostra personalitat es va formant, bueno, la nostra i la de tothom, adoptats o no adoptats, es va formant a partir de les nostres experiències. Llavors nosaltres, el fet de tenir un físic diferent i de tenir la història que tenim, ens porta a unes situacions que després conformaran la teva personalitat. O sigui, si jo sóc valenta o sóc tímida és perquè la gent s'atreveix a dir-te A o B, no? No sé, jo crec que de petita era molt, molt tímida, i de més gran, si m'he tornat més valenta i menys vergonyosa, és perquè al final he après a lidiar amb els comentaris de la gent.
Però d'alguna manera heu nascut més, amb més maduresa del que us tocava, potser, perquè heu hagut
sí,
de ser...
Sí, jo crec que sí. 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 Sobretot també perquè et qüestiones a vegades d'on vens, no? En quina part pertanys. I...
Clar, suposo que la història de la vostra vida també és important, no? Aquest interrogant que teniu del principi de la vostra vida. No sé com us ha ocupat durant tots aquests anys. Vosaltres, per exemple, ara tu, Laia, quants anys tens?
25.
Tu, Mariona?
Jo en tinc 22.
I tu, Farners?
20.
20. Per tant, ja heu passat aquesta part més adolescent de la vida, en què potser us ha atacat més aquestes preguntes, no? De qui sóc jo, no? Al final.
Sí.
Jo a la meva adolescència he de dir que no se'm va plantejar, o sigui, en general m'ha ocupat poc espai.
Sí?
També perquè, com des de ben petit els meus pares ja em van dir que els meus orígens doncs, són incerts, perquè vaig ser adoptada, em van dir doncs, el que hi havia potser a la fitxa quan tens com quan arribes a l'orfenat, però més enllà d'allà no tenia més preguntes. Potser jo crec que és més d'adulta que puguis com qüestionar-te aquestes coses i com puguis com afrontar-les entre cometes i voler com buscar una mica més en els teus orígens. Però jo de petita no tenia com la necessitat de buscar per allà.
Clar, jo en el meu cas, per exemple, sempre he tingut clar que mons pares són els adoptius i que els pares biològics doncs, són unes persones que em van portar la vida, però res més, no tinc cap vincle amb ells. Però sí que...
Però, per exemple, no sents cap tipus de connexió amb la Xina?
Jo, personalment, no.
No?
No, o sigui...
Tu, Farners, fes que
jo
sí amb el cap, eh?
Sí. O sigui, tinc com la connexió de quan surt la Xina a les notícies, per exemple, estic que tens com aquesta tensió posada a l'orella de dir, ai, què ha passat? Però no estic vinculada a nivell, no sé com dir-ho.
Laia?
Sí, jo crec que és un procés i que... Depèn del moment en què tu estiguis de la vida, t'hi sents més connectada o no. Jo de petita tenia com una negació de no voler saber res, no voler aprendre xinès, i després vas creixent i és el que dius tu, amb l'adolescència et vas fent més preguntes i ja d'adulta potser que tinguis més curiositat. I jo, per exemple, acabo de tornar de viatjar de la Xina aquest estiu i no sentia aquesta connexió que parlava ara. I ara, després del viatge, sí que em sento d'alguna manera connectada al territori, a la gent, tot i que no he seguit mai les tradicions ni la cultura d'allà, però és una cosa estranya que se sent a dins.
Bueno, que al final hi ha un vincle, no? No sé quin és, d'origen, potser, d'aquest interrogant que dèiem de la vida, no? Recordo quan va venir la Covid que de cop i volta molts col·lectius xinesos deien... Ostres, estem notant un cert racisme cap a nosaltres, no? Sí. Que de cop i volta anaves pel carrer i algú veia una persona xinesa i s'apartava fins i tot, no? Heu notat vosaltres això al llarg de la vostra vida?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Jo no.
No, jo tampoc.
jo sí.
Què has notat?
Bueno, certs comentaris o el típic de... Bueno, coneixes a gent nova i a vegades és l'amiga xina de, o en lloc de la Mariona, la noia que vaig conèixer a tal lloc. I comentaris, bueno, de tot. Final.
Sí, bé, així generalment sí, però amb el Covid no és que notés un increment.
Ja.
Vaig notar el de sempre.
Bueno, sí.
Però el de sempre existeix des de que sou petites, entenc. Sí. I per tant, també sí. A la classe hi havia moments que hi havia situacions cruels que devíeu viure, no?
Jo és que, en general,
tu ets l'excepció,
la vida...
Farners, tu... No, tu has sigut... No, però està molt bé, està molt
no,
bé.
No, sí, sí. Però clar. Jo crec que també el fet de normalitzar-ho des d'un principi i també... També t'has de fer respectar, òbviament. O sigui, sí. La gent, al final, totes les persones que es volen posar amb algú sempre és anar a buscar la cosa més dèbil. I si tu portes això superbé i amb normalitat i veuen que no té sentit posar-te en aquest àmbit, doncs llavors jo crec que ja ni s'hi posen. Sí que és una trastada, no?, que estiguis com més exposada a que, pel fet de tenir uns trets xinesos o d'uns trets, bàsicament, que no siguin d'aquí, d'Occident, doncs que estiguis més propens a rebre bullying. Però no crec que sigui sempre el cas.
Per exemple, pensava en aquesta campanya que es va fer de moda també, no?, el mes de gener, una campanya en què demanava que deixin de fer expressions que fem servir molt d'anar al paqui o anar als xinesos a comprar, no? Mm. Bueno, per ajudar a intentar treure aquestes expressions racistes al final del nostre llenguatge, de la nostra manera de parlar, no?
Sí, és una cosa que ja fa anys que amb el que s'està intentant lluitar, no? I sí que jo he notat que ara la gent intenta dir més bazar que anar al xinès o al xino, però també passa una cosa curiosa, que molta gent diu vaig al bazar xinès, i que llavors ho combinen tot i dius, bueno, no s'acaba d'entendre, no? Mm.
Clar, sobre les adopcions, abans en parlava, les xifres, és veritat que a casa nostra és una cosa que s'ha fet, però que cada vegada menys, en aquest cas ara ho dèiem, de les 1.200 anuals s'ha passat a unes 60 en adopcions internacionals. La Farnés va fer un vídeo que es va fer molt viral on parlava i deia que ella no és adoptada, sinó que va ser adoptada.
No sóc adoptada, vaig ser adoptada. Haver sigut adoptat no és una qualitat. Adoptat, adoptada, no és una qualitat. No és una cosa que ho ets cada dia, perquè ho vas ser el dia en què et van adoptar, però després, ja està, ja vas ser adoptat l'altre dia. És igual que una persona no neix cada dia.
Però fa molt viral aquest vídeo, eh?
Sí, sí, ja fa
home,
temps,
si la veu ja t'ha canviat, diguéssim. Ja fa uns anys. Ha plogut.
Ha plogut bastant.
No, però creus que era important, potser, parlar-ho des d'aquest lloc, des d'on tu ho vas fer, amb aquesta normalitat?
Jo crec que sí. De fet, vaig fer uns quants vídeos, es van viralitzar bastant en general, i penso que si es va viralitzar va ser perquè hi havia molta gent interessada i també que no s'havia parlat de l'adopció. I penso que el que deia era interessant això de vaig ser adoptada, perquè li treus com certa importància a la qualitat aquesta de buah, ets adoptada, o sigui, com si tota la vida et perseguís, i és com qualsevol persona que ha sigut prematura, que no està tota la vida preguntant-li o fent-li entrevistes, buah, i què tal, com va ser el teu naixement, vas néixer abans d'hora, o sigui, no li com retreu en tota la vida. Llavors penso que és una cosa que sí que ha format part del teu passat, però després ara ets igual que qualsevol altre.
Mariona?
Bueno, vull dir, perdona.
No, el tema de les adopcions, sí creus que està bé que se'n parli d'una normalitat, no? Al final, com estem fent ara aquí, diguéssim.
Sí, bueno, està bé que es doni veu, perquè s'ha de normalitzar el tema, però jo crec que, sobretot aquí a Catalunya, està molt normalitzat, perquè és el que dieu, hi ha hagut moltes adopcions, va haver-hi un boom també a la Xina, i allà on vagis sempre, almenys jo m'hi fixo, que hi ha gent adoptada de Xina, i aleshores no he trobat cap problema en això.
Laia?
Sí. està bé que se'n parli i que se li doni veu, no? Que al final és una altra realitat de la nostra societat. I això, intentar que es normalitzi i treure una mica els tabús i potser la visió com més negativa o que de vendre pena, no?, de l'adopció, que al final l'adopció és una cosa molt positiva i que engloba molt d'amor.
Sí, aquesta cosa, no?, d'us han salvat la vida perquè eren vides desastroses, dius, no? També hi ha moltes vides desastroses a casa nostra i no per això ningú les ve salvar, no?, al final. Laia Casas, Farnés Pei-Hong i Mariona Ramos, gràcies per acompanyar-nos. Una pausa i Jordi Selles.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alt de joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
012, la millor resposta.
Al final no em quedo a sopar. Vaig al teatre amb la Mia.
Una altra vegada?
Cultura Jove és una nova plataforma digital que posa a disposició dels usuaris una gran oferta cultural durant tot l'any amb preus especials per a joves. Si tens entre 18 i 30 anys, registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol es pot acumular a les artèries i ser un risc per al teu cor. Cuida't i pren Danacol cada dia. Redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur.
Però segur, segur?
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull. A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres? Doncs encara millor, perquè torna el millor dels divendres. Aquest Black Friday podràs guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11.
I a més, entrant a cuponespecial.es, podràs aconseguir centenars de targetes regal de tecnologia, esport i oci. Amb el cuponazo Black Friday de l'11, torna el millor dels divendres. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina Centre de la Imatge presenta l'exposició Desestructures de Poder, de la brasilera Regina Silveira, artista multimèdia i figura clau de l'art conceptual internacional que qüestiona l'statu quo i projecta altres realitats i futurs possibles. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Si m'estimes tal com dius, hauries d'ajudar-me a recuperar la calma.
Ariadna Gil és Anna Karènina al Teatre Nacional de Catalunya. Carme Portacelli porta escena al clàssic de Tolstoi, una tragèdia sobre l'amor, a la Sala Gran del TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
En una mitja part d'una obra de teatre jo vaig tenir una crisi d'angoixa brutal.
En el moment de la crisi jo no m'entenia de res.
Les primeres persones és el podcast que parla de l'estigma de la mala salut mental des de l'experiència.
El meu diagnòstic va ser de fòbia social crònica i m'arriba molt tard.
Més enllà dels símptomes, el trastorn mental comporta l'estigma de la societat.
Les primeres persones, el podcast d'Obertament, amb Marc Darriba i Ariadna Rogero, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10:47. Jordi Selles, què tal? Bon dia.
Bon dia. Déu-n'hi-do quin matí que porteu.
Sí, està animat avui la cosa. Ara parlarem de la Kings League, del fenomen de... Una Kings League, una lliga de futbol, recordem, creada per l'empresa de Gerard Piqué. Però abans, Maiol Roger... Gerard Piqué, que ha sigut també notícia aquestes últimes hores.
Sí, perquè li han vandalitzat la segona residència, o una de les residències que té, a la Cerdanya, en concret ha sigut Arran, que ha penjat un vídeo a les xarxes. Mira, podem sentir el vídeo?
Estàs farta d'haver de marxar a viure fora per no poder-te pagar un habitatge digne a la Cerdanya? Avui t'explicarem alguns consells pràctics sobre com prendre-hi partit. No som el vostre especulador de confiança, sinó les joves de rang. I avui us ensenyarem la segona residència de Gerard Piqué, perquè pugueu veure el que capta les
joves. Han entrat dins la residència de Gerard Piqué?
Han entrat dins la finca, per entendre, no dins el que seria la casa pròpiament dita, però sí dins la finca, i li han pitat la porta posant fora pijos de la Cerdanya, i ho diuen clarament a Twitter. Ensenyarem la residència de luxe a la Cerdanya de Gerard Piqué. Es veu una persona encaputxada que entra dins el jardí, veiem una cistella on deu jugar amb els seus fills, i fa això, pinta la porta amb un spray verd dient fora pijos.
De fet, són els culpables que haguem de currar una mitjana de 14 hores al dia servint el seu copeo i el seu tardeo per cobrar un sou mínim. Per últim, recordem els pijos, els empresaris, els polítics i els rendistes i tots aquells responsables de la destrucció del Pirineu que no dubtarem en arribar fins a les últimes...
Una de les coses que més m'ha cridat l'atenció, a banda del debat d'aquests dies, hem de deixar Twitter, hem de deixar X, no? O sigui, Arran fa servir doncs, la xarxa d'Elon Musk per poder promocionar les seves activitats, diguem-ne.
Ah, mira, està bé, això.
Propagandístic és primer. Segon, l'accent d'aquesta persona que parla, molt de la Cerdanya,
no,
ja
mira,
dic jo que no és.
No ho diguis,
o sigui,
ja
no, això ho puc dir-ho jo, ja que sóc garrotxí i que quan vaig a la Garrotxa ja em diuen que he perdut l'accent perquè porto molts anys no visquent aquí a Barcelona, doncs el mateix, molt de la Cerdanya, molt autòcton, no sonava l'accent.
I... potser està fet expressament, com perquè no trobin la veu.
Sí, seria una manera de dir-ho, Ricard. Sí. I després aquest vestit, no? Aquesta mena de... vaig amb un vestit amb corbata i una mena de màscara.
S'han vestit com si fos presentadors de col·lapse. Sí.
És aquest punt... presentadors de col·lapse, exacte.
Sí, com...
És aquest punt una mica bé de vendetta, és aquest punt una mica Anonymous, és aquest punt de anem a fer doncs, crítica social utilitzant les xarxes amb uns gràfics, amb un vídeo, amb uns mitjans que siguin impactants. No crec que ningú, evidentment Gerard Piqué, però ningú mereixi que entri a casa seva que li pintin la paret d'aquesta manera, i menys, a més, aquesta sensació no? de veure-ho a través d'un vídeo publicat a les xarxes, signat per una organització política que, a més, la signa directament, perquè no és una xarxa anònima que ho publica.
Ja havíem fet alguna cosa així amb Pablo Llarena, la Rara, em sembla, amb la casa que tenia Pablo Llarena a Catalunya. Ara potser m'estic equivocant, però crec que sí, ara ho buscaré.
Sigui com sigui, però... això afecta a una persona que...
A Das, precisament, a la Cerdanya.
També ho havien
fet. Van fer pintades contra el jutge del Suprem a la casa, al domicili que té la Cerdanya, el jutge Llarena. Per tant, no és nou.
Una de les coses inquietants d'aquest vídeo...
En aquest cas ho van fer, al carrer de davant de la casa.
Clar, és això. Això sí que ho recordava, no? O sigui, era una pintada, diguem-ne, damunt l'asfalt del carrer de Pablo Llarena. En aquest cas...
I a Sant Cugat també, em diu el Jofre Llombar.
El que passa en aquest vídeo és que estan... han saltat la tanca de la casa i són dins, no? I ensenyen doncs, unes cistelles de bàsquet que es veu que estan a la mida petita de l'alçada d'uns nens petits, no? Que corren pel jardí i llavors doncs, entren i ho pinten. Sigui com sigui, això afecta a una, probablement, de les figures mediàtiques més rellevants del país, de manera sostinguda des de fa més anys, per tot el que implica la seva, diguem-ne, funció professional com a jugador del Futbol Club Barcelona durant tant de temps, i també des de la seva vessant d'empresari i d'emprenedor com és Gerard Piqué.
Avui ens volem fixar en això de la Kings League, de fet, que ha perdut molta audiència, no? És a dir, ha perdut 400.000 espectadors en l'últim any i mig. Què ha passat? Perquè això era una cosa que semblava que seria revolucionari. Sembla que està fent una mica de bluff. No ho sabem.
És difícil d'explicar aquest fenomen des d'una perspectiva de la immediatesa. Evidentment, tot el que comporta aquests nous formats té a veure doncs, amb aquest fenomen... entre totes les cometes del món, que em perdonin els de la UAL, hype, no? Aquest fenomen de... és allà on he de ser en el moment en el qual estan passant les coses, que és el que va comportar tot l'inici de la Kings League. L'inici de la Kings League va ser una autèntica revolució mediàtica. Per què? Perquè era la primera vegada que s'unien dos mons. El món del que serien els... streamers, youtubers, creadors de continguts, casters, és igual, com els vulguis dir, persones que utilitzen les xarxes socials a partir de YouTube, Twitch i d'altres canals de comunicació digitals per ser molt populars, s'unien a estrelles tradicionals, que eren estrelles com el Kun Agüero, com el Gerard Piqué, com Ronaldinho, del món de l'esport i dels mitjans de comunicació de tota la vida, com era el futbol. Clar, això va generar un impacte brutal. Un impacte que va generar, doncs, això, més de 500.000 d'espectadors que tenien de mitjana els partits de la Kings League o les activitats que es feien a la Kings League. No només això, sinó que teníem, doncs, que això, que el retorn del Kun Agüero, que s'havia retirat del Barça, ho van veure a 1,3 milions de persones. Sí. Ronaldinho, 2,2 milions de persones, que portava una màscara i se la va treure i semblava que ets de ranx, però a dins del Kings League, no, fent això. El Camp Nou, a mi el dia que més em va impactar, Ricard, va ser quan vaig veure aquella mena de gran festa semifinal. No sé ben bé què jugaven, perquè no ho entenia, però era un esdeveniment que va portar al Camp Nou més de 92.000 persones. Això no és poca cosa.
No, no.
I aquell dia va ser com van començar a dir...
Una cosa és que es connectin des del sofà de casa i l'altra és que vagin al camp.
I paguin una entrada. No? I es moguin. I això va ser un esdeveniment realment impactant.
Vam dir tots que la Kings League amenaçaria les audiències de les competicions tradicionals de futbol. Això és el que vam dir.
En aquell moment vam ser capaços.
Ho estava fent.
Vam ser capaços de dir això perquè havien omplert el Camp Nou. Bueno, què passa? que és que les coses al final acaben anant més o menys al lloc on els correspon. Què vol dir això? Vol dir que és un fracàs la Kings League ara i que era un èxit abans? No. Sempre ha estat un fenomen ubicat en el que la gent del màrqueting en diria un nínxol de mercat. La gent que segueix, especialment aquests streamers, aquests youtubers, casters, aquests creadors de continguts, com es diuen ara, digitals, vinculats en aquest cas a un esport com és el futbol, a una variació de l'esport del futbol. Què vol dir això? Que probablement l'hem jutjat des d'un prisma que no era el que tocava la Kings League. L'hem intentat jutjar des del prisma d'una nova activitat esportiva que venia a posar en dubte esports que tenen segles d'història, com és el futbol.
I això no és.
I en realitat no és això. En realitat, la Kings League era, i ha estat, però amb el temps ho anirem col·locant més al seu lloc, un format audiovisual, un format de contingut. Com en... Ara faré comparacions...
Gran Hermano.
Gran Hermano, Operación Triunfo...
Està
és
bé.
Igual.
No, la veu... està bé, això.
Al final, què passa amb Gran Hermano? O què passa amb Operación Triunfo 1? Quin fenomen social acaba generant aquell Operación Triunfo de l'any 2000? Brutal!
Sí, sí.
No deixa de ser un fenomen audiovisual, que llavors diu, ostres, la tercera temporada va ser dolenta i la quarta va anar avall. I llavors la cinquena va tornar a pujar. Per tant, estem jutjant la Kings League des d'un prisma que crec que no li correspon. La Kings League és un producte audiovisual. Audiovisual de nova generació. Audiovisual digital, amb streaming, en xarxes...
Té un punt de videojoc, també, perquè la gent hi pot participar, no? Vull dir que té aquesta cosa del joc, també.
I de personalitat.
I de personalitat,
és un...
sí.
És també és un... el que en televisió, diguem-ne, internacional, se'n diu un personality show. O sigui, són persones molt característiques, els presidents de cadascun dels equips, que es barallen, que a vegades s'enfaden entre ells, que hi ha polèmiques, aleshores tens tot un contingut...
Bueno, i aquesta manera de retransmetre, no? que portava realment una manera diferent, no? d'aturar unes altres normes...
Exactament, sí, això sí. Té a veure molt més amb un concurs de televisió, sí, Ricard, sí. Com aquell concurs
està bé,
de doncs, l'1%, no? Doncs només en quedarà un allà, o aquell concurs de qui és la persona més catalana de Catalunya, saps? O sigui, és un format audiovisual. No és un format esportiu. I això fa que l'esport, la pràctica esportiva, el que requereix ser líder en un esport, no sigui tan important a la Kings League com l'entreteniment en si que està portant. Per què? Perquè l'hem jutjat des d'un prisma, potser perquè encara no hi podíem posar prou perspectiva aquell dia que vam veure el Camp Nou ple.
Clar, però just, és a dir, aquest cap de setmana, per exemple, que Netflix ha retransmès aquesta baralla entre l'influencer Jack Paul i un dels millors processadors de la història, que tenia 58 anys... el Mike Tyson, segons Netflix, això ho ha vist 60 milions d'espectadors. Per tant, ens hem d'acostumar que aquests formats, grans formats audiovisuals lligats a l'esport, siguin una tendència també a les plataformes?
Clar, totes les grans plataformes digitals estan buscant fidelitzar els subscriptors. Què passa? I ho dèiem aquí la setmana passada, ho explicava un dia al matí, no sé si era en Frederic Vincent en aquella secció que fa d'aquells 5 minutets màgics que fa al matí a quarts de 9, o quarts de 8, perdó. Què passa amb aquestes sèries que són tan seguides i quan s'acaben els subscriptors es donen de baixa i es tornen a donar d'alta quan tornen a la següent temporada? Com lluiten contra això Netflix, Max, Disney Plus i companyia? Amb una cosa de la qual no et pots donar de baixa, que són els esports en directe.
Sí, sí.
Allò que fa que tingui sentit veure un contingut a temps real.
Per tant, tornem a la televisió lineal.
Tornem a la televisió lineal. És que la gràcia és que abans ho estàvem parlant, abans d'entrar, ho estàvem parlant aquí al control. Realment, no estem inventant res de nou. Estem transformant els suports a partir dels quals arribem a l'audiència. Però Kings League és un format televisiu fantàstic, que ha tingut un èxit molt gran al principi i ara es quedarà amb el seu nínxol de mercat aquí, a Itàlia, a Llatinoamèrica. I si sumes totes les audiències, serà molt important. Marques grans com Adidas, com s'hi vincularan perquè el nínxol els resultarà important. El mateix que va passar en formats audiovisuals televisius. El mateix amb el combat del Tyson d'aquest cap de setmana.
Sí, però,
el combat,
exemple,
va ser horrorós.
Funciona a través de YouTube. És a dir, la Kings League, a YouTube i tot això funciona, però quan Mediaset va comprar els drets de la competició per 1 milió d'euros,
sí,
va fer una quota mitjana del 2,8%.
I Esport 3, que també emet alguns dels partits i fa una audiència que està en la mitjana del que seria la cadena. Per tant, no o sigui...
No intentem casar coses,
clar,
que peres amb pomes.
No funciona. O sigui, tu intentes posar una cosa en un mitjà tradicional que no és un format pensat per un mitjà tradicional i no va. Aleshores, és molt interessant. Perquè
això ho fa tothom, tots els directius. No, aquest format de les xarxes funciona molt.
Posem-ho. Doncs no.
Que no...
Trobaràs un bon comunicador que ha sortit de les xarxes i llavors acabarà sent un bon comunicador d'un programa de ràdio, programa molt probablement,
ser,
perquè abans els bons comunicadors sortien de la ràdio local, de
això,
la tele local,
bé,
i avui
sí.
Probablement en lloc d'estar tanta gent fent ràdio local com
només
passava
pots,
fa 20
anys... Només pots visualitzar-ho d'una manera molt més clara,
perfecte,
no?
Sí, és el punt de sortida.
La gent penjava el seu programa local a internet,
fantàstic,
si tenia internet,
o tu escoltaves ràdio local i deies, hòstia, aquest tio ho fa bé, i ara tens les plataformes o els influencers que poden visualitzar-se d'una manera més directa.
Canvia el canal, però al final la persona és el mateix i els continguts s'acaben movent per allà mateix. Per tant, la Kingsley, que és un fracàs, no és un fracàs. S'està trobant el terreny en el qual es podrà estabilitzar en el futur. I no serà canviar el món de l'esport. Serà probablement canviar moltes regles o canviar moltes pràctiques dels continguts audiovisuals d'entreteniment, que és el que ha estat des del principi.
Doncs ho seguirem, perquè realment això... És a dir, el món de les plataformes, jo crec que això també n'hem de parlar un dia àmpliament, perquè a més crec que hi ha un boom aquí, no?, de molts diners que s'estan movent, i un dia això s'acabarà, perquè no pot ser que tinguem 80 plataformes, 8 plataformes pendents de tants continguts, perquè això no
alerta no amb el que passarà el 2025 amb totes aquestes plataformes.
Avall,
perquè
ja?
És que hem viscut això en el passat. Sí, molts canals de televisió en obert, moltes plataformes de pagament. Però, Què acaba passant?
Agrupant i en queden 3.
Concentració. Clar, sí, 2025 serà un any en el qual començarem a veure... Ja n'hem vist, però començarem a veure d'una forma encara més gran i més dramàtica concentració de grans plataformes audiovisuals.
Jordi Sellas, moltes gràcies. Arribem al punt de les 11, les notícies, i ara tornem.